Bona tarda. El nostre conferenciant està venint, dèiem la Renfe, i com us podeu imaginar, un dia més, doncs, la Renfe no va a l'hora. Però ja està pujant, ja està pujant. Eh? Començarem amb les informacions, que així ens avancem feina. Dius que les sortides d'aquest mes de novembre ja s'han de pagar. Tenim el dia 20 a l'itinerari per Arenys de Mar la cara amiga de Salvador Espriu amb en Pep Quintana i el dia 28 la visita guiada al Liceu i al Palau Güell. Aquesta visita la farem en tren. Per altra part, sí, anirem en tren perquè anar amb autocar per les Rambles en aquests moments és impossible. Per altra part, avui en acabar la conferència podreu visitar l'exposició Dones del Món i Llum de Dones, els baixos d'aquest equipament. També una altra cosa, informar-vos que us enviarem per correu electrònic un enllaç per a les persones que vareu venir a la sortida de la Colònia Vidal perquè pugueu veure les fotografies que varen fer. Després també ens diuen des d'aquesta comissió que està recollint menjar per el tema de València, de les inundacions de València, que s'ha allargat el plaç fins demà al migdia. Que teniu temps per portar doncs, més coses, si podeu, doncs, portar més coses que estan aquí a la sala polivalent. I també doncs, dir que no us oblideu dels mòbils, sisplau. Ara que tenim una mica de temps fins que no ens arribi el Gerard Pamplona Molina, doncs silencieu-los. I si teniu algun dubte, ens ho pregunteu i mirarem d'ajudar-vos. Esperem doncs, que està a punt d'arribar, perquè ja ha dit que ja estava pujant i ara ja teniu tot clar doncs, això. I les sortides del dia 20, la sortida amb en Pep Quintana, la sortida del dia 28 al Palau Güell i al Liceu, l'exposició de baix, això que us enviem aquest enllaç per veure les fotos i el tema del menjar i coses que... Si cas pregunteu què és el que els fa més falta i teniu temps fins demà al migdia per portar-ho. D'acord? Doncs esperem. Veiem que ja, com que el nostre conferenciant d'avui té arrels aranyenques, veiem que ha arribat part de la seva família i per tant doncs, ell ja està a punt de venir. D'acord? Doncs vinga, esperem res un momentet i així ens hem avançat feina i anirem per la conferència. És professor de la Universitat Pompeu Fabra, universitat que ens tutela. És un historiador format per la Universitat de Lleida, amb màster en Història del Món i a la Universitat Pompeu Fabra l'any 2019. Recentment és professor del món actual a la Universitat Oberta de Catalunya. Ha realitzat estades de recerca en institucions com la Universitat de Sant Andrews, la Sorbona i la Universitat de les Illes Balears. A més, està involucrat com a analista internacional per alguns mitjans de comunicació, investigador en projectes de pau amb la Universitat Santo Domingo de Bogotà i assessor del govern colombià en les lleis de memòria històrica. Ha publicat articles en publicacions especialitzades, col·laboracions en obres col·lectives i llibres d'història sobre temes de Lleida. Avui el professor Gerard Pamplona Molina ens parlarà d'un tema ben actual, un món en guerra, present i futur dels conflictes armats del segle XXI. Ara que tenim que mirem doncs, de col·locar el pentràfic que ens porta, i doncs ja començarem. Gràcies.
Bé, no sóc de passar les culpes a ningú, però culpo a Rodalies 100%, d'acord? M'he quedat atrapat a Mataró i la convivència, no sé, ha sigut terrible, de veritat. I a Sants és un caos, érem, no sé, 60 persones esperant per entrar a R1. Volia arribar mitja hora abans, però bueno, és el que hi ha. Disculpeu-me, eh? Bé, mentre estem ficant el PowerPoint, primer de tot vull donar les gràcies. La veritat és que aquí a Arenys de Mar me sento com a casa. Ah, bé, perfecte. No pel fet de que ja vaig venir i em va agradar, sinó també perquè aquí tinc molta part de la meva família i he passat molts estius, però al mateix temps m'he de disculpar per ser aquí. Si visquéssim en un món ideal, no hauria d'estar aquí. O sigui, me disculpo. Fa dos anys, recordo, abans ho he buscat, vaig venir al març del 2022 a parlar-vos d'Estat i Societat, un parell d'hipòtesis sobre com es pot desenvolupar el món en els propers anys. I recordo que, bueno, una línia una mica, diguem-ho, pessimista, que a mi no m'agradaria aquesta paraula, sinó jo prefereixo el realista, però diguem que era bastant pessimista. Volia fer una comparativa entre els dos PowerPoints, el que tinc ara i el que vaig fer llavors, però l'he perdut i no puc fer aquesta comparativa. Però sí que recordo un parell d'elements i quan anava recordant i vaig trobar els apunts, dic, hosti, si els vaig deprimir el 2022, el 2024, us prometo que és encara pitjor tot. I, bueno, dit això, ara us donaré un volum d'informació considerable que he intentat sintetitzar, me descuidaré moltes coses. Així que si després tenim un torn de preguntes, dius, Gerard, que pots enfatitzar això, t'has descuidat això, molt malament. Tot és ben rebut, sí? Però bé, ens trobem un món que la veritat és que no convide a molt optimisme, però això no vol dir que ens haguem de deprimir. Tot el que diré avui no és una conclusió en si mateixa, és a dir, no estem determinats a morir, estem determinats a extingir-nos. És un punt de partida, és a dir, millor ser conscients del que hi ha que viure a Nàrnia i creure'ns que tots és flors i violes. Sí? Hem viscut un període en els darrers, fiquem 50 anys, el qual jo sóc fruit de l'última generació que ha viscut, diguem, aquest moment de Pax Occidental, d'estat del benestar en el seu moment bo, però això es va pagant a poc, no? Tenim nous actors a nivell internacional i semblava que una cosa que havia quedat als llibres d'història o com una cosa secundària de països tercermundistes, disculpeu l'expressió, doncs ara està, ha trucat a la porta i està què, a 3.000 quilòmetres, 4.000, no sé a quina distància està exactament el front del Donbass. Sí? O només cal creuar l'estret de Gibraltar i ens trobarem un continent farcit de guerres, cops d'estats, desplaçaments forçosos, migracions. El canvi climàtic està aquí, present, i sempre està darrere observant-nos, i fa poc hem vist una de les conseqüències més directes d'ell, tot el suport al País Valencià. Llavors, bé, jo avui vinc a parlar de guerres. Val? El fenomen social de les guerres, com he dit abans, pensàvem que estava superat, que vivien en un món en el qual els conflictes es podien resoldre a través d'institucions supranacionals, com podien ser Nacions Unides, no? Espais de trobada i de diàleg que havien de permetre evitar tot el que hi ha. I ens trobem que això no ha funcionat. Que a l'hora de la veritat, quan de veritat són necessaris, ens trobem que els estats-nació, entesos com estructures polítiques i socials relativament homogènies amb un govern, no?, que competeix amb altres, és el que s'imposa. I partint d'aquesta dinàmica i d'aquesta realitat, ens trobem en un món en el qual tots tornen a competir per la seva posició. Dic això, i avui tenim les eleccions més importants de la dècada. O sigui, no diré el segle, perquè sempre les eleccions són les més importants del segle, però aquestes són determinades donades el context actual. No us dic que us quedeu tota la nit mirant l'especial de TV3 o TV1, però demà, quan us desperteu, que sabíeu que hi ha moltes dinàmiques que poden anar cap a un costat, poden mantenir-les com un altre, o poden canviar radicalment. Sí? Aquest és un mapa del segle XVIII. I si parlem d'actualitat, per què un mapa del segle XVIII? Bé, la guerra és inherent a les societats humanes. Crec, és que és un fet irrefutable. M'agradaria dir que no, però ho és. Des dels primers grups socials organitzats que podem considerar protoestats, ja guerrejaven entre ells per maximitzar els seus recursos i la seva supervivència com a grup social. Quan se desenvolupen els primers estats, guerres, 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 guerres. És un element social, està allà. Un català del segle XVII, si naixia a 1630 i tenia la sort de morir a principis del XVIII, pràcticament no va conèixer la pau. Un català nascut a 1700 i té la sort de morir al 1780, un parell d'anys, potser una mica més. El segle XVIII té un parèntesi bastant bo a nivell català. Però les guerres sempre han sigut constant. I el que hem experimentat nosaltres en les últimes dècades, sobretot aquí, a l'Europa Occidental, és un miratge. I m'atreveria a dir que és un miracle el qual m'agradaria que continués. Però aquesta pau és a costa d'uns traumes molt bèsties, no? Però tornem una mica enrere. Segle XVIII. Aquest és el mapa de, com trobem, per exemple, la monarquia hispànica, el regne de França, encara no tenim Alemanya, tenim el Sacre Imperi Romano-Germànic, i ens trobem que és el moment en el qual els monarques dels diferents estats van acumulant progressivament més poder. És el que historiogràficament es coneix com el naixement de l'estat modern. I l'estat modern respon a una lògica d'increment de la recaptació fiscal per a un motiu, la guerra. Els diferents monarques competeixen entre ells per obtenir més recursos. Com tu necessites més recursos, necessites millorar tot el teu sistema polític per poder incrementar la teva fiscalitat. Intentes centralitzar el poder, els hi restes als senyors feudals i ho vas concentrant. Al mateix temps que vas incrementant aquesta capacitat a través dels mecanismes burocràtics i la coerció que ofereixen uns exèrcits cada cop més professionals, es va incrementant el poder dels estats. Sí? I arribem, a través de guerres i jocs constants, que els estats més petitets van desapareixent per entitats polítiques més grans que van guerrejant i guerrejant i guerrejant. Llavors, els estats, quan es consoliden, diguem-ho així, tendeixen, no sempre, però la majoria dels cops, però pràcticament sempre, tendeixen a una paraula molt important, homogenització. Tu necessites que la població que viu dins dels teus territoris que tu has determinat siguin el més semblant possibles per evitar una cosa molt simple, conflictes interns i maximitzar la recaptació fiscal. Llavors, us he ficat un mapa, aquest és un mapa de la Unió Soviètica, però de l'Imperi Rus, disculpeu, per veure que dins els estats, des del segle XIX a l'actualitat, no han arribat mai a un punt d'homogenització màxim. Quan parlem d'imperis, parlem d'estats, sempre hi ha grups ètnics o minories dins d'ells. Us he ficat un exemple que és l'imperi contigu més gran del món, que és Rússia. En roig són els eslaus, típics eslaus, en imatge blancs, ulls blaus. En blau són els d'ètnia turcs. Sí? I aquí tindríem a la frontera amb Europa, que hi ha Ucrània, Belorússia, etc. Tots els bàltics, etc. Les polítiques d'homogenització han derivat a nivell europeu, que no a nivell colonial, que després també ho faran, a processos de deportació, exterminis sistemàtics, genocidis, tot i que en el seu context no se'n deia així, però són al final exterminis de poblacions, i és una pràctica que s'ha practicat sempre. És a dir, si ara veieu les notícies a Birmània, a Myanmar, s'està expulsant la població rohingya, i direm, com pot ser això? Bueno, si ens agafem a nivell històric, és una constant que no pare. Sí? Llavors, per ficar un exemple de les dimensions que estem parlant al segle XIX, que no és al segle XX. És un exemple, aquests són els circassians. Si agafeu el mapa actual, aquí està Geòrgia, això és Turquia, Crimea anexionada per Rússia, i aquest territori forma part de la Federació Russa. Doncs ja al segle XIX ja se concebia la idea d'aquesta homogenització que després al segle XX escalarà encara més. I diuen els sars en aquell moment, si tenim una població que és musulmana, que és hostil a nosaltres, professa un tipus de culte religiós que és contrari al nostre model polític i estructuració social, llavors contraposa, què fem amb ells? Doncs fem l'alternativa fàcil, els exterminem. I els van matar pràcticament a tots. Els que van poder salvar-se es van exiliar. Bueno, van emigrar i van ser expulsats a Anatòlia. Però com així, tenim una quantitat d'exemples a Europa que fa por. Segle XVIII i XIX. Després, els europeus externalitzem tots aquests processos que hem aplicat. Dic això d'Europa perquè sóc especialista en Europa. Però la major part dels imperis que no són europeus van bastant per la mateixa línia. No us penseu que els azteques eren millors, que l'imperi japonès era millor o que l'imperi dinastia Qing se salvaven. Tots tendien, bueno, i els mongols que tenen el record Guinness de com a poble genocida. Quan els europeus extrapolen tota aquesta funcionalitat, porten el seu model als continents. En aquest cas, he ficat el cas d'Àfrica. Estats Units és un país que es crea a partir de la guerra. Es crea a partir de la guerra. De fet, és un fenomen bastant curiós que quan un territori que ha sigut colonitzat, en aquest cas fiquem les 13 colònies americanes, un cop assoleixen la seva independència són molt més cruels amb les seves pròpies minories. Els britànics, històricament, malgrat ser un imperi colonial, han tendit a un cert diàleg amb les elites de cada territori, arribant en certa mesura a respectar. Els espanyols també més o menys podrien estar aquí, però quan Argentina s'independitza, mireu què els hi fan a les tribus de la Patagònia, el mateix Xile, el mateix Brasil, el mateix Estats Units. Sí? Quan un territori assoleix la independència, les minories que formen part d'aquest tendeixen a ser molt pitjor tractades que l'imperi. Sí? És una cosa molt curiosa, però que succeeix. Bé, amb el que vull dir tot això és que la història d'Europa està vinculada a la guerra. Tots els estats, 99%, s'han creat a partir d'un conflicte armat històric. Alguns han desaparegut, altres han nascut, alguns es conserven i alguns naixeran i desapareixeran, i és una constant. Llavors arribem a la Primera i la Segona Guerra Mundial, que arriben al clímax de tota aquesta antesala que la Il·lustració semblava que millorava, els drets humans, la Revolució Francesa, i ens trobem que Primera Guerra Mundial, més de 30 milions de morts, sense comptar la grip, que vol dir més de 50 o 60, Segona Guerra Mundial, més de 100 milions de morts, i aquí la societat occidental, que és la que lidera el món, diu, bueno, potser ja hem tocat fons, no? Potser és hora de replantejar-nos on hem arribat, què volem fer com a espècie. I diuen, bueno, doncs anem a crear un cert consens internacional i generem organismes de pau. No? I després de la Segona Guerra Mundial, què es crea? Es crea Nacions Unides, amb l'objectiu, precisament, d'evitar una tercera guerra mundial. Ja inclús abans de la Primera Guerra Mundial, els sectors liberals de la societat de finals del XIX ja conceben la necessitat d'establir, malgrat la paradoxa que ho sembli, unes lleis de la guerra. Sí? La forma de fer la guerra evoluciona molt al llarg de la història. Sí? No és el mateix com la concebim nosaltres, com la concebien els antics egipcis. Però al segle XIX, després de les experiències de les guerres entremig, com la guerra de... no m'agrada dir-ho així, però direm així fàcil, la guerra d'unificació italiana o l'Alemanya, diu, bueno, es crea la Creu Roja, per exemple, i es fan les convencions de Ginebra. Sí? És un document que signen les principals potències del món. Spoiler, la major part se l'ha passat pel fum, disculpeu l'expressió. Arriba la Segona Guerra Mundial, s'assoleix, sobretot el front oriental. El front occidental és una dinàmica una mica diferent. Però s'eleva la guerra a guerra d'extermini. Llavors veurem les diferències i quins són els talls que podem trobar. I la societat ha arribat a un punt i, bueno, fins aquí hem arribat. És que les Nacions Unides, i malgrat tots els conflictes que hi haurà arran de la Guerra Freda, a l'Europa Occidental dels Estats Units es genera aquesta imatge de pau i estabilitat, que en part és una fal·làcia, perquè si veiem tots els conflictes de la Guerra Freda veurem que n'hi ha hagut. Bé, el segle XX és el segle de les guerres. I arribem a l'actualitat i pensàvem que estàvem en un món que havia aconseguit erradicar els conflictes i ens trobem que, disculpeu que no es veu en blanc, però si tots tenim la imatge de més o menys de com està distribuït el món, la major part dels països estan en guerra o tenen algun conflicte armat latent. Sí? Com més intens és el color roig, més fort és el conflicte. No? Exemple, Sudan del Sud, Nigèria, Burkina Faso, Mèxic, òbviament Ucrània, Síria, que no se'n parla actualment, Birmània, i ara, perquè aquest mapa crec que és del 2022-23, ficaríem un parell de colors més. Sí? Òbviament, Líban, Israel i Palestina. Sí? Mireu, entre el final de la Segona Guerra Mundial i el 2010, que això també s'hauria d'actualitzar, però he agafat aquestes dades, gairebé 250 conflictes armats al món, a 151 llocs. 2023 és l'any amb major nombre de conflictes, més de 50. Una de cada 6 persones del món està exposada a la guerra. La dinàmica semblava, jo recordo quan era petitet, i m'explicaven al col·le que era la democràcia. Ja ens entenem el que devien explicar llavors, però més o menys les concepcions bàsiques, i semblava que la dinàmica global tendia cap aquí. No? Tens una superpotència que ha derrotat a l'altre pol, li diem així, però bueno, el bloc comunista, i sembla que la tendència històrica desemboque a una proliferació d'estats liberals. No? Entenem liberals com democràcies, amb un mercat obert, amb un intercanvi lliure de persones, amb un cert respecte pels drets humans, i ara actualment la dinàmica és extremadament contrària. Cada cop hi ha més dictadures, cada cop hi ha més cops militars, quantes més dictadures, més inestabilitat i més percentatge de guerra, persecució, mort, etc. I tot va escalant. Sí? I després, per mi, una de les dades que més colpidors són, 176 milions de persones desplaçades al món. Això és el volum de població d'Austràlia, Nova Zelanda, Àustria, Suïssa, Suècia, Canadà. I segurament podríem ficar un parell de països més. Només desplaçades, eh? No estem parlant ni de morts, ni ferits, ni res. Aquest, perquè mireu també la repercussió política que tenen els conflictes, fixeu-vos, Colòmbia, això també altera els propis països que reben, eh? I la nostra relació, dic nostra, entesos a, en aquest cas l'estat espanyol, amb la resta d'estats. El Marroc, aquí no es veu, disculpeu, és petitet, però és important i això és el que ens afecta més directament a nosaltres, a nivell de política, sobretot internacional. Sudan, Uganda, també Ruanda, sobretot ara fan aquestes polítiques, sobretot el Regne Unit, no? D'agafar els immigrants que arriben allà i els posen en camps. I ara també ho faran a Albània. Turquia, que és el receptor, i la Unió Europea li paga milions i milions i milions d'euros a Erdogan perquè mantingui tots els refugiats d'Afganistan, de Síria, d'Iraq, allà, els taponen i així no entren. I això té un impacte, òbviament, en tot. Però bueno, mirem aquesta gràfica. Les xifres a vegades enganyen, però són il·lustratives. En aquest cas, mirem, aquest és els països amb el nombre total de soldats en actiu. És 2021, val? Disculpeu perquè no he trobat una gràfica actualitzada. Ara el primer de tot segurament seria Rússia i el segon o el tercer seria Ucraïna, sí? Perquè tenen que... Rússia deu tindre ja 3 milions gairebé i Ucrània potser arriba ja a 1 milió i mig. Però fixem-nos en Xina, 2 milions. Índia, 1 milió i mig. Estats Units, 1 milió i mig gairebé. Corea del Nord, 1.300.000. Estem parlant de xifres molt considerables. Què ens vol dir això? Que hi ha una despesa militar. Sí? Recordeu fa uns anys, quan Trump era president, què li recriminava a l'OTAN, als països de l'OTAN? Que havien d'invertir més en defensa, no? Aquesta és la gràfica dels països en inversió proporcional per càpita. Sí? Espanya està el tercer per la cua. I el primer de tot tenim Polònia i després tenim Estats Units. Val a dir, i després ho veurem, que no és el mateix el 2,27% de Letònia no és equiparable en PIB a l'1,26% d'Espanya. Sí? Però cada país aporta el seu petit granet de sorra. Quan s'incrementa la despesa militar, això afecta a tots els pressupostos dels estats. Si tu has de ficar 5.000 milions més per fabricar tancs i submarins, són diners que habitualment es treuen d'on? D'educació o sanitat? És així, eh? Perquè l'estat té una capacitat d'ingrés X, llavors ha de quadrar les xifres. I si treus d'un lloc has de ficar d'un altre. Sí? Quan veguem, és un debat que ens afecta a tots, eh? I a la nostra vida quotidiana. Ara s'estan incrementant a tots els estats els pressupostos de defensa. A nivell històric, la història ens ensenya que quan més carrera armamentística tenim i més competició entre estats, més probabilitats de guerra. Sí? La guerra freda amb la carrera nuclear. Abans de la Primera Guerra Mundial, vaixells, submarins, canons, etc. Sí? Quan tu fabriques tantes armes, té dues motius. Un, el principal motiu, la dissuasió. Diguem el lobby militar, cada estament social juga la seva partida. No? Els metges reclamen més diners per hospitals, els professors i els mestres per l'educació, doncs els militars també juguen la seva partida com a funcionaris públics que són. Llavors, ells diuen, un dels seus argumentaris és, si volem minimitzar un possible conflicte de futur que ens sortirà molt més car, s'ha d'invertir en defensa ara, perquè d'aquesta manera evitarem mals mesos. I diuen, si Ucraïna hagués multiplicat per 2 el seu PIB destinat a defensa, és possible que la dissuasió que hagués generat envers Rússia hagués evitat el conflicte. Sí? Quin és el problema d'això? Que si tu destines el 2% del PIB, França fa el mateix, ho fa el Marroc, després Espanya augmenta, França augmenta, Marroc augmenta, i entrem en una dinàmica espiral. Una espiral que és bastant perillós si no es regula com se va intentar en el context de Guerra Freda per les armes nuclears. Sí? Spoiler. Ni tots els països del món junts arriben a la meitat d'Estats Units. Quan s'ha projectat en els darrers anys la imatge de decadència de la principal potència mundial, a nivell moral i polític i social, sí, que té uns índexs de polarització socials brutals que si no fos perquè són primera potència segurament estiguin en guerra civil, segur. Però malgrat això i tots els peros que té, ningú li fa sombra. És que no hi ha capacitat. Sí? Companys meus que estan desplegats ara mateix al Líban, de quan era petit, que estan allà i encara tenen contacte, m'expliquen que els Estats Units, si volen, en dos dies ho paren tot. És un estat que és capaç de muntar una ciutat o un campament militar amb 20.000 soldats en dos dies. Això no ho fa cap altre país del món. A qualsevol punt del món. Des de les Seychelles, fins a Nova Zelanda, fins a Taiwan, Síria o el Líban. Tenen una capacitat que no iguala ningú. Sí, les imatges de força de Corea del Nord, sí, poden fer mal, però ningú té la seva capacitat encara. Llavors, per veure el declivi militar i polític dels Estats Units, podem passar molts i molts anys. I en història també ens ensenya, això se'n diu la trampa de Tucídides. Què vol dir? Històricament, fiquem que la Unió Soviètica és un cas excepcional amb Gorbachev, totalment excepcional. Però habitualment un imperi mai deixa la seva posició de dominança si no és lluitant contra el que ve. Habitualment un en declivi, un en pujança, xoc. Sí? Primera Guerra Mundial. Alemanya puja, tens cert declivi de França i Gran Bretanya, xoc. En aquest cas guanyen aquests dos gràcies als Estats Units, que se'ls menja. Sí? Segona Guerra Mundial. Alemanya, Itàlia i Japó, tres superpotències emergents, xoquen amb potències en declivi. Sí, aquests cops es mantenen, però els atenencs els va passar contra els romans, els perses contra els macedonis. Sí? Habitualment sempre hi ha un que té bé i te guanya. Històricament, els processos aquests poden tendir una mica més llargs, però com ara vivim en una societat tan accelerada i com en dos mesos et canvia la pel·lícula completament, doncs sembla que estem vivint la desintegració dels Estats Units. Però no sé què s'autoimolin ells. A nivell internacional, en principi, ja no m'aventuro a fer cap afirmació, no hauria de passar. Sí? La major part dels conflictes, si els Estats Units es fiqués xulo, no passarien. Però què implica això? Que es trencaria aquest esperit bilateral de negociació. Sí? I si tu exerceixes la força i la coerció, tendeixes a que la gent i l'opinió pública estiguin contra teva. Perquè vas de matón, en comptes de delegat de classe, diguem-ho així. Val? Ah, disculpeu. Important el pressupost de Xina, però fixeu-vos-hi, és que és 292, que representa l'1,6 del PIB. Ara Xina segurament arribarà, crec que ja arriba a lo que arribaria als 150, sí? És a dir, crec que ja supera el 2% del PIB. La inversió és molt forta. Però és que als Estats Units, un 3,5% del gegant americà, sent la primera potència mundial, controlant el patró dòlar. És que queda molts anys per veure què cau aquest estat. Eh? Ara ja anem en matèria, fem una petita introducció. Disculpeu perquè no es veuen molt bé els mapes, llàstima. Bé, si tenim una imatge, aquest és el mapa de Llatinoamèrica. Sí? Des de Mèxic, que és Nord-Amèrica, i tot el consult. Quins són els conflictes més latents que ens trobem actualment i que possiblement sortiran més a la tele i que més impacte internacional poden tenir? El principal de tots, de fet fa uns mesos va estar bastant a l'opinió pública, però ha desaparegut, és el cas de la Guaiana Essequiba. Fa uns mesos, de fet, es va trobar unes reserves de petroli impressionants. Impressionants. És un territori que controla l'estat de la Guaiana actualment, si no recordo malament, però que històricament pertany a Veneçuela. Sí? Quan el govern veneçolà s'entera que hi ha una de les reserves més importants del món, òbviament diu, ep, que aquest territori, malgrat que de facto no el controlo jo i el controles tu, és meu. I el territori de la Guaiana, qui creieu que hi ha darrere? Quines empreses estan extraient allà? British Petroleum i els americans. Clar. I com respon el govern veneçolà? Fa un referèndum a la seva manera, que és una cosa increïble a nivell folclòric el que fan. Fan un referèndum, farem així, i surt reincorporar la Guaiana Essequiba. No sé vosaltres, a mi per això és una declaració de guerra en tota regla, és a dir, invadiran. S'han fet un referèndum, vols que s'incorpori la Guaiana Essequiba un altre cop al territori veneçolà? Guanya el sí, i què queda això? no sé, jo quan ho vaig veure vaig pensar, però què és això, una declaració de guerra en diferit i, no sé, una cosa bastant increïble. Ara la cosa està bastant parada, sí, perquè Maduro està tornant a vendre petroli, si us fixeu, ja no se'n parla de Venezuela, d'aquí un temps tornarà la notícia i estarem dos mesos igual, però el fet és que Espanya és dels principals compradors de petroli i el fet que ara estigui, fa mal dir-ho, però el bon preu estava, l'altre dia vaig ficar a 1,385, pique, però vaig anar a França i està a 1,9. Són petites coses del dia a dia que hem d'entendre que és la hipocresia política, no? Que per molts partits critiquen a Venezuela, però després, bueno, si està en relacions amb aquest estat, la nostra benzina potser ens surt a 1,6 o 1,5. Hi ha molts altres factors, eh? Però això ens afecta la nostra vida. I si esclata un conflicte allà i es bloqueja completament els pous de petroli de Venezuela, no li podem comprar a l'Iran, eh? I a Aràbia Saudita tampoc. O sigui, els dos pols principals de petroli estan amenaçats. Això ens afecta directament en tot. Ja heu vist l'escalada de preus que hi ha hagut amb la guerra d'Ucraïna? Jo l'he sofert, ha sigut increïble. També aprofiten les empreses i ho fan. Però imagina que es connecta tot, no? Això és el nostre dia a dia. Mèxic. Mèxic és un estat fallit. Sí? Quan veiem les declaracions de la nova presidenta Schauman, crec que es diu, o la nova Schuban, no me'n recordo, disculpeu. Tenen molts problemes interns, Mèxic. I malgrat que podem tindre la imatge d'un país normal o amb certs problemes, és que la situació és encara més greu. Sí? Tenen la meitat del país plagat de guerrilles, controlat pels càrtels, una guerra civil incessant, una quantitat de morts diaris que fa esgarrifar. Sí? La major part dels conflictes actuals, la immensa majoria, són guerres civils. Quedeu-vos amb això. Lo raro és que hi hagi conflictes entre estats. I sembla que la dinàmica de guerra entre estats acaba bé. Però Ucraïna ha trencat aquesta lògica. Sí? Quan sentiu guerra, habitualment és guerra civil. Després veurem quins tipus i com se pot classificar. Europa. No fa falta dir molt més, no? Crec que tots som conscients del conflicte. Jo quan vaig vindre fa 2 anys, la guerra va començar, crec, el 23 de febrer. Jo vaig venir el 29 de març. Feia un mes que havia començat. Semblava que podia durar poc. I és una guerra que, si segueix la dinàmica actual, podria durar tranquil·lament 5 anys més. Sí? Que duri, com més temps duri la guerra d'Ucraïna, en funció del que passi demà, no, perdó, avui, disculpeu, que ja han votat alguns llocs. Depèn del que estigui passant ara, significarà que si guanya certa tendència, reduiran, no crec que redueixin molt, vull pensar, però reduiran les aportacions que fan al conflicte, i si Estats Units deixa de vendre tant armament i subvenciona a Ucraïna, això en principi ho ha d'assumir la Unió Europea. Per tant, això ho pagarem nosaltres. No ho dic com una crítica, ho dic com un fet. Llavors, en tot el que succeeix al món ens afecta. Agradi o no, no vivim aïllats. I aquesta guerra, que per mi ha canviat el paradigma ja de tot, està a les portes del nostre, no diré continent, del nostre país, entès la Unió Europea, sí? Ara ha entrat, setmana passada crec que va ser, no? S'especula, més de 10.000 coreans. I dius, coreans aquí? Què està passant? Clar, perquè cada conflicte afecta a tot el món. I els russos tenen els seus interessos, els nord-coreans els seus. Però ara veurem un increment de Corea del Sud al conflicte. I diran, què fan analistes coreans a la guerra d'Ucraïna? Perquè la guerra d'Ucraïna és una guerra que va molt més enllà d'una guerra regional. Sí? El problema dels conflictes és que tu pots més o menys saber com comencen, però mai saps com acaben. Ningú controla un conflicte, sinó que li diguin al Kaiser Guillem, emperador d'Alemanya, sí, anem a fer la guerra. I quan va acabar va dir, jo no volia això. Aquí ho tenies, saps? Una guerra industrial. Quan succeeixen això, entres en una espiral, les famoses línies roges, no? Rússia, recordo quan va començar la guerra, Rússia marca com una línia roja l'enviament de tancs Leonard al front d'Ucrània. I ara la línia roja on està? Enviar coreans? Sí? Que és F-16 que ja podem bombardejar Moscú? Va escalant. I és acció-reacció. Sí? Tots tenen part de culpa. Des del meu punt de vista hi ha un que és el culpable, que és l'agressor. Tot i que es pot entendre en certa mesura, però és l'agressor. Sí? Bé, Després, si voleu, quan acabem i tenim, voleu entrar al tema d'Ucraïna, ho fem, l'aparco una mica perquè, si no, faria una conferència només d'Ucraïna. Aquest tampoc m'entretindré molt perquè crec que tots ja som una mica experts en el conflicte, malgrat que si algú l'ha entès, és que en realitat no l'ha entès, que és el d'Israel i Palestina. Bé, és... jo sempre fico Israel com el paradigma de... Recordeu quan us he dit que un estat, quan adquireix la capacitat coercitiva a les seves minories, els tracta pitjor? Doncs Israel és un claríssim exemple d'això. Jo crec que és irrefutable. Sí? Jo sempre havia pensat de... Hosti, se'm fa... és curiós, no? Que pots llegir literatura de l'Holocaust, pel·lícules, etc. I dius, pobrets, no? Hosti, han sofert un munt. I és aquest mateix poble, que no tot, no els hem de ficar tots al trac, no són els sionistes, però bueno. És aquest poble que ha sofert una persecució històrica des dels romans i prèviament, i ara està aplicant una sèrie de polítiques que ells mateixos havien sofert. No? Això ens ensenya la hipocresia del poder i com canvien les relacions entre dominadors i dominats en funció de la capacitat que tens per fer-ho. Sí? Quan els jueus eren perseguits a l'Alemanya nazi, eren minoria. Però ara tenen la capacitat coercitiva i, per tant, fan el mateix que feien la resta i han fet la resta dels estats. Sí? I així podríem tindre mil exemples. Si anem a la Índia, sí, la minoria musulmana, la Índia són, és el país més poblat, 1.300 milions, la minoria musulmana, ojo les xifres, són una minoria amb més de 350 milions, que és la població dels Estats Units. Estan sofrent una persecució per part dels hindús. Però què van fer els pakistanis contra els bengalis a Bangladesh? És com, quan ets la major... es va replicant sempre, en un context, quina llàstima, em sap greu per tu, i en un altre estan fent el que abans és pobrets, per què ho feu? Per què els hi fan això? I ara per què ho feu vosaltres? No? I és sempre. Sempre s'ha de desconfiar d'aquests tipus de coses, perquè per mi, quan tens un estat, ho canvia tot. Sí? Més en contextos d'alta tensió social. Però bueno, bé... Ara aquest mapa s'hauria d'actualitzar perquè és de fa uns mesos també. Clar, com l'actualitat va tan ràpid, m'haureu disculpat, no s'han fet els mapes, o almenys públics, que pugui ficar aquí perquè els pugueu veure. Però ara mateix, en roig que tindríem Iran, tot i que no és una guerra declarada, també Iran se sumaria el Líban, es sumaria Iraq o part d'ella, i en funció de com vagin les coses, tot aquest mapa estiria roig. Sí, jo m'esperava que Israel, la resposta a l'atac a l'Iran fos contundent. Han sigut bastant lights. No? És aquesta espiral de a veure qui és més fort. Sí, però aquesta xuleria o pedanteria ens pot costar molt i molt, molt car. Hi ha tantes coses en joc que ningú vol fer el petit pas. Sí, vol ser el dolent. Però si la Primera Guerra Mundial va començar per l'assassinat d'un arxiduc a una ciutat que es diu Sarajevo, sí? Bombardejar Teheran pot ser una mica més, no? I és un causus belli bastant més directe. Anem al que m'interessa més d'avui. Àfrica i Àsia. Sí? Més o menys tot el que us estic explicant ara va cap aquí. Clar, nosaltres apliquem una visió eurocèntrica, i jo el primer, totalment culpable, de que vivim en un món en el qual ens pensem que som els protagonistes. No? Història d'Espanya. Quin mapa més xulo. Mira, l'imperi espanyol, la monarquia hispànica, Xile, Argentina... Mira, l'imperi britànic, Austràlia, Nova Zelanda, Sud-àfrica, Nigèria, la Índia, Canadà... Això ja no existeix. Ja no existeix. No existeix, bàsicament, perquè els estats sorgits després dels processos de descolonització reclamen en el seu lloc. I tenim superpotències a nivell militar i a nivell econòmic que a poc van creixent. I a mesura que van creixent, generen una classe mitjana més forta, certa educació millor, millores en tecnologia, millores en la indústria, i a poc van entrant. Un exemple, fa uns anys, era Volkswagen o la Seat que fabricava cotxes a Xina. I ara estem demanant, sisplau, que els xinesos fiquin una fàbrica, no sé, a Martorell, o la que van fer on estava la Nissan. Sí? Això és, a nivell polític és considerable. I això a nivell militar es tradueix. Com més pes tens, actualment, més poder militar hi ha. Tots aquests països punyents, diguem-ho així, se reuneixen a el que es diuen els BRICS. Sí? No us assusteu. Són igual d'amics com de Rússia i d'Ucraïna. S'odien entre ells al màxim, perquè són rivals històrics i actuals. Sí? Què els uneix? Doncs que són els segons de la Lliga Mundial. Sí? Si els primers és Occident, fiquem la Unió Europea, Canadà, Austràlia... El que es diu la comunitat internacional, si mireu TV3 diuen la comunitat internacional, què és la comunitat internacional? En el nostre cas és Europa Occidental, Canadà, Estats Units, a vegades pot ser Mèxic, si m'apures, a vegades Sud-àfrica, Austràlia i Nova Zelanda, i Japó i Corea del Sur. I ja està. Això és la comunitat internacional. La realitat és que la Índia ja és un actor de primer ordre. La Xina vol ser el primer. Sí? La seva estratègia és bastant diferent, no entrarem. Però està allà. I és veritat també que està en un procés ara de crisi interna molt greu. I quan un estat entra en un moment de crisi interna, tendeix a externalitzar els seus conflictes externs a través de guerres. Sí? Des d'una perspectiva marxista, la Primera Guerra Mundial és una resposta de les elites al creixement del sentiment i de les reivindicacions socials. I per evitar que hi hagi qualsevol canvi de l'estatus quo imperant, una bona guerra eliminarà tot aquest teixit que s'ha generat i permetrà erradicar qualsevol tentativa de canvi polític i canviar les elites. Sí? Si Xina segueix en una dinàmica, i ara a nivell demogràfic sobretot, però econòmic també, s'estanque i veu que comencen a haver-hi protestes socials, intentaran buscar un enemic per treure i canalitzar tota la ràbia social en una direcció. És una estratègia política que s'ha emprat bastant a nivell històric. I jo sempre he defensat que si comença la Tercera Guerra Mundial, que espero que no comenci, veritat, sisplau, no sé, jo crec que no serà l'Iran i amb Israel, tot i que ara estem a prop, no serà Ucraïna i Rússia, que no estem a prop, és Taiwan. Taiwan és l'escenari clau d'aquesta dècada. Sí? És un conflicte que porta ja desenes d'anys. Si estudies història de Xina, veuràs que Xina és un país que existeix quan aquí estàvem al Paleolític Superior. Allà anaven amb ballestes. Sí? Quan era? Els vaixells... No us he ficat la imatge, disculpeu, però si fiqueu una imatge dels vaixells de Colom, quan arriba al continent americà, i els fiques al costat dels vaixells xinesos de l'època, són literalment 10 vegades més grans els vaixells xinesos que la caravel·la de Colom. 10 vegades. Sí? Ells ja tenien els seus empòrios, els seus punts comercials distribuïts per l'Índic i el Pacífic. Després, la seva concepció del món fa que es tanquin i s'aïllin de tot, fins que a la porta toquen els britànics amb l'opi. I això els genera un desequilibri social i entren en declivi, arriben les potències europees ja amb els acuirassats, amb totes les armes i l'avantatge tecnològic, però aquest avantatge tecnològic que tenien els europeus llavors ja no el tenim. No tinc el mòbil, l'he deixat allà. Però jo tinc un Xiaomi. És fabricació xinesa. Ara segurament els que tinguem vehicle d'aquí, jo tinc un Skoda, no sé si teniu un Mercedes, teniu un BMW, un Seat, grup Volkswagen, o japonesos o coreans, principalment, no? Però qui et diu que d'aquí 10 anys són xinesos? I el mateix succeeix amb les armes. Recordeu la crisi dels microchips? O la Covid, no? De dir, com pot ser que no fabriquem mascaretes? Les fabriquen totes allà. No? I ens donem compte que hem perdut la nostra capacitat industrial. I en el cas de Catalunya ens hem tornat una indústria basada en el turisme que no té I+D i no té indústria. I quan succeeix això, passa a ser un actor secundari. Val? En el cas de les guerres que ens afecta, disculpeu, aquí m'he desviat una mica, en el cas de Taiwan, la concepció xinesa, no hi haurà mai una reunificació de l'estat xinès sense Taiwan. Taiwan és producte de la guerra civil xinesa. Quan Mao Zedong i el Partit Comunista derroten a les tropes del Kuomintang de Chiang Kai-shek, que són els nacionalistes xinesos, els nacionalistes xinesos es refugien a Taiwan i ràpidament les potències occidentals el cobreixen. I durant molts anys s'ha reconegut l'estat xinès a través de Taiwan. Què passa? que a partir de la dècada dels 70, Xina ha superat les hambrunes, tot el, bueno, la revolució cultural, tot, i s'articulen més o menys, com la Xina que coneixem ara. Llavors, és innegable que la Xina continental és un actor de primer ordre. Llavors, Taiwan queda relegat i Xina, la República Popular de Xina, passa a ser l'actor amb el qual tots parlen. De fet, Taiwan, crec que són 3 o 4 països que el reconeixen públicament. Illes del Pacífic, principalment. Si mireu les Olimpiades, a mi se me'n fa moltíssima gràcia China Taipei. Li diuen així a Taiwan, si no recordo malament. Clar, perquè si t'hi fiques Taiwan i reconeixes l'estat de facto, que tothom ho fa, però a nivell institucional, s'enfaden els xinesos. Sí? I quan veieu, per exemple, les imatges de proves militars prop de Taiwan, cada 3-4 mesos surt la notícia. Són tantejos. El dia que ho vulguin fer, ho faran. Però Taiwan tampoc és un país, és un estat de facto vulnerable. Estan armats fins les dents. És una illa fortalesa. Llavors entraríem en una guerra forta. Estats Units, el que ha aplicat des de... Sí, després de la Segona Guerra Mundial i durant la Guerra Freda, i sobretot després de la caiguda del mur, és una política de... És un mur, no?, que va des del Japó fins al mar meridional de la Xina. Llavors, els aliats d'Occident aquí, quins són? Corea del Sud, Japó, Filipines, China Taipei, jo li dic Taiwan, en certa mesura Vietnam, perquè tots ells, tots aquests que he mencionat, aquests 5, que després n'hi ha més, tots els uneix una cosa, la por a ser invaïts per Xina. Xina ja va intentar invair Vietnam en el seu moment. Filipines, no sé si teniu les imatges dels vaixells del mar meridional. Aquesta és una zona extremadament rica en pesca, en gas i en matèries primeres. Fixeu-vos que aquí, no?, hi ha 2 punts. És un conflicte entre, això és Taiwan, però fiquem Xina, i Filipines. I Vietnam, però traiem Vietnam de l'equació. El que es fan els xinesos per reclamar el seu territori sobirà és, ells porten els seus vaixells pesquers escortats per vaixells de l'armada de l'exèrcit popular. I els vaixells filipins, imagineu-vos un velen, no sé, d'aquí que tingueu el port d'Arenys de Mar, i davant tens un, no un portaavions, però sí un destructor. Clar, llavors, hi ha un conflicte que em sembla increïble, però que és paradigmàtic de la importància d'aquest conflicte, és que hi ha un illot, un parell de pedres, que sobresurten amb un vaixell ancorat allà. Doncs aquest vaixell és territori sobirà, i cada X temps van allà i canvien la bandera, però fer això significa que tens 50 milles nàutiques o més, o menys, no sé la xifra exacta, i això et permet anar avançant. I després hi ha la pràctica de creació d'illes artificials. Sí? Aquestes illes no són per fabricar cases. És per fabricar i posar bases navals o aèries. Sí? Estats Units té aquí tot el cordó. I en un d'illes té què? Bases aèries per tindre els seus F-16 i tota la seva flota aèria, tota la cadena de subministraments. Sí? El conflicte d'Ucraïna és una distracció perquè el front real mira cap aquí. I si aquest cordó, aquest escut, algun dia flaqueja per algun punt, jo crec que en principi hauria de ser per Taiwan si ho fa, doncs s'haurà de veure la resposta. Sí? Per això és tan important el que està succeint ara. Perquè sí que és veritat que històricament tant republicans com demòcrates a nivell internacional han seguit una certa línia, la variable Trump ho ha girat tot. O sigui, ha fet un volantàs i és el factor imprevisible. Tant per bé com per mal. Sí? Perquè hi ha paradoxes que també es generen que dius, pues mira, ha ficat pau aquest conflicte, s'ha retirat d'aquest lloc. Vull dir que coses bones i coses dolentes en política internacional, que és una altra cosa. Vale, sí, disculpeu, si no m'he descuidat també aquest important. Aquests no els fiquen, però sabeu per què no? Perquè hi ha les armes nuclears entremig. Sí? Índia i Pakistan són 2 estats que formaven part de l'imperi britànic de la colònia de la Índia. Sí? Quan se'n van els britànics, quan tu fiques estats multiètnics en un estat artificial que no havia existit mai, es mataran entre ells, no?, per obtindre el poder. I es genera aquesta divisió entre musulmans i indis. Unes guerres terribles, milions i milions de desplaçats, milions i milions de morts, i el Caixmir, que és un territori en triple disputa. Cada any hi ha una minicombat a machete, és a dir, amb espases llargues o curtes, entre els guardes fronterers xinesos i indis. I moren desenes de soldats, eh? Els conflictes fronterers són una viva imatge dels conflictes ètnics i polítics que hi ha entre els diferents estats. I la Índia i Xina no són amics. Aniran ara a veure a Putin a Rússia els BRICS, però no són amics. Pakistan i la Xina són amics per la ruta de la seda, però s'odien també a nivell ètnic. O sigui, jo, la gent que conec de Pakistan, una de les preguntes que els hi faig és: què penses del govern xinès? No parlem molt bé. Sí? Però han caigut tots al mateix sac, més o menys, i juguen les seves cartes. No caiguem mai en una visió paternalista dels estats que no són europeus. No els tracteu ni de pobrets ni de que bons que són, perquè tot juga la seva partida i tot estat té coses bones i tot estat té coses dolentes. Sí? Podem anar de visita a la Índia, però hem de saber que l'estat indi té un exèrcit enorme i les seves minories, sobretot els musulmans, estan sent perseguits sistemàticament, ojo, no cabi d'aquí 10 anys, en política genocida real, per tota la dinàmica que s'agafa. Pakistan el mateix, i ja no agafo tots els estats perquè si no la llista és interminable. I ara anem, bueno, aquí un parell d'exemples de casos de genocidi contemporanis que han succeït a l'Àsia. Sí? Jo abans he començat parlant molt d'Europa i casos europeus, no? Tenim l'Holocaust, tenim mil exemples de persecucions, deportacions, però a Àsia també. Tot estat, pràcticament tot, ha sigut estat genocida. Sí? Indonèsia, el moviment d'independència contra els holandesos, som lliures, vale, som lliures. Pregunteu-los què els fan al Partit Comunista d'Indonèsia. Més d'un milió de morts. Bangladesh, moment de separació de Pakistan. Pobres pakistanesos que han estat perseguits pels hindús. Pregunteu-los als bengalís. Més de mig milió de morts. I després el cas que proporcionalment és el més brutal de la història de la humanitat. Cambodja. Sí? Mai ningú estat, mai percentualment, ha matat tanta gent com van fer les tropes de Pol Pot en menys de 5 anys. És una cosa increïble. O sigui, és una matança i una eliminació total de la seva població. I això ho han fet estats asiàtics. Sí? Ni bons ni pobrets. Els estats, cadascú juga la seva lògica. Bueno, aquí així ens ho saltarem. I ara anem ja per acabar i per rematar. Sí? Tot aquest volum d'informació, com podeu veure, són pinzellades generals, però que el dia a dia de les notícies surt. I si no surt avui, sortirà la setmana que ve. Val? I hem de ser conscients que tot això ens afecta. No fa falta ser un expert, però sí ser conscients. El cas Àfrica. Tampoc es veu molt bé. Àfrica és, en un context global d'envelliment de la població, el planter demogràfic del món és Àfrica. Xina, la seva piràmide demogràfica, ja està indicant estancament i crisi. Europa Occidental, no fa falta dir el que hi ha. I d'on se treu la gent del món? Principalment d'Àfrica. Quan més envellida és una població d'un estat, més es tendeix a una visió més conservadora del món i de la política. Com més jove, hi ha més efervescència. I el risc de revolta o de protestes es multiplica exponencialment. Fa uns mesos, recordeu, a Nigèria, que s'expulsa el govern titella de França, sí? I els joves nigerians surten a protestar. Nigèria és el país del món amb major percentatge de joves. Sí? Què significa això? Què direm des d'aquí? Que bé que per fi marxa l'estat colonial que és França. Ja són lliures els nigerians. Els de Burkina Faso ja poden autodeterminar-se i per fi ser actors de primer ordre. I així pot ser. Però després veus les banderes que porten, no? Els que donen suport al cop d'estat contra el govern nigerià i et trobes, compte, que tens Wagner i els russos. I dius, hosti, els nigerians tornen a ser, són lliures per primer cop? O ha sigut una substitució de l'estat que els controla? Jo crec que és la segona. Sí? Quan veiem que França és expulsada de Burkina Faso o de Mali, o que la missió espanyola de Mali se'n va, això ens indica que l'estat o el règim titella, que ho són, que hi ha allà, respon a unes lògiques estrangeres. I en aquest cas són lògiques principalment de Rússia, a nivell militar i de seguretat, i a nivell econòmic de Xina. I com ens afecta que ara Burkina Faso, Mali, Níger canvin de règims i caiguin en braços de l'òrbita russa? Doncs que allà, precisament, qui no es veu, no es veu, estan els principals fluxos demogràfics, gairebé del món. Sí? Migratoris, disculpeu. Tot el volum de gent de Nigèria i de Mali que vol marxar són una arma política. I en el moment que Rússia vulgui desestabilitzar, principalment, en aquest cas, Itàlia i França, Espanya i Itàlia, obrirà l'aixeta, traslladarà tota aquesta pressió migratòria al Marroc, principalment, i Algèria i Túnez, i aquests al mateix temps li passaran tota la pressió als Estats Occidentals. I això, en clau interna nostra, té un impacte majúscul. Sí? Si 100 persones salten la valla de Melilla, ja són 3 dies al telediari, conflicte polític, si al Congrés, etc. Imagineu el volum de gent que tenen la capacitat d'incentivar que marxin de l'Àfrica Negra cap al nord. I això és una arma política. I quan marxa França, que a mi personalment, us he dit que no tinc una especial simpatia tampoc, significa que hi ha un altre darrere que ocupa el seu lloc. I això ens ha de fer replantejar quin és el paper que volem tenir al món. En Europa, en aquest cas, hem tractat amb molt paternalisme i amb molt menyspreu els estats africans, els quals diuen que quan negocien de tu a tu amb la Xina o amb la Índia, els tracten com actors. Això li van recriminar cara a cara al canceller d'Alemanya o al president, sí, el president d'Alemanya a Namíbia, en directe, al president d'Alemanya. I van dir, de què vas? Els xinesos ens tracten bé. Tu ens vens aquí com un règim colonial. No? Això tampoc vol dir que haguem de tindre una concepció de... No li vull donar la raó, però el que fou el ministre Borrell va dir, fora d'Europa fa fred. I jo recordo en el seu moment que tothom diu, què diuen en Borrell? Fa fred? Bueno, és que quan veus el mapa, sobretot d'Àfrica, et dones compte que la dinàmica liberal que he dit al principi s'ha trencat. I s'està expulsant les antigues metròpolis no per el bé dels propis estats, que seria legítim, és perquè arriba un nou actor. I això fa que es perdi una influència i, per tant, et supeditis a nivell polític, a nivell militar, a nivell econòmic, a altres que influencien sobre tu. Sí? Un altre cas que és molt important, i amb això ja acabaria Àfrica. El principal seria tot el que tindríem aquí, el Golf de Guinea. Fa uns mesos van estar així d'entrar en guerra a l'ECOWAS, que és una espècie d'Unió Europea liderada per Nigèria, Burkina Faso, Mali i Níger, van fer el seu propi pol. Llavors tenim Senegal, Sierra Leona, Nigèria, Togo, que són un altre. Val? I no sé si recordeu que li van fer un ultimàtum de guerra. I dius, què està passant aquí? Doncs perquè tenim pols polítics que interfereixen a Àfrica i ara han generat un pol, que són aquests tres estats, que juntament amb certa mesura amb Algèria són aliats de Rússia. Llavors, en el moment que Rússia vulgui apretar l'accelerador a Àfrica, ja té un sèrie d'elements que poden totalment destrossar l'estatus quo allà. I si això succeeix, els primers que ho sentiran a Europa són nosaltres. L'altre cas és Etiòpia. És el segon país més poblat d'Àfrica. El primer és Nigèria. Conflictes de l'aigua, el canvi climàtic. Allà els està afectant a unes dimensions que no em vull ni imaginar perquè són terribles. Això genera una sèrie de menys recursos, lluiten els estats entre ells. Fa uns mesos va sortir un reportatge molt interessant del conflicte de les preses del Nil. Crec que són 30 minuts. Sudan del Sud i Etiòpia i Egipte. Si el canvi climàtic accentua que ho farà i ho fa tots els problemes mediambientals, Això generarà menys recursos i en societats hiperpoblades, com aquesta, que cada cop són menys pobres i com són menys pobres, si es genera una certa classe mitjana, la classe mitjana reclamarà certs drets o cert nivell de vida. Si això succeeix, hi haurà frustració perquè no ho podran tenir. I això derivarà en conflictes, revoltes, possibles guerres, etc. Sí? O sigui, és un caldo de cultiu que si no es gestiona bé, pot acabar molt malament. De fet, Etiòpia porta ja més de 10 anys en guerra. I el que li queden. Sí? Vale. I ara, per acabar-ho d'adobar, això ha sigut la situació una mica global dels principals conflictes mundials, quins tipus de guerra ens trobem? Abans he dit que la major part dels conflictes són guerres civils. Sí? La major part de el que menys trobem són les guerres convencionals, és a dir, joc entre dos estats. Ara Ucraïna m'ha desmentit i trobem que ja comencen a haver-hi casos de guerra entre dos estats. Però, com he dit abans, no és l'habitual. El més normal en les guerres civils o en els conflictes d'invasió d'un estat a altre, com pot ser els Estats Units en la seva intervenció a l'Iraq o a Afganistan, són les guerres asimètriques. Asimètrica significa que el dominant, és a dir, els Estats Units, és tan superior a l'altre que no hi ha una guerra convencional, com podem dir de la imatge de la Segona Guerra Mundial. No? Llavors, quina és l'alternativa que tenen els altres? Doncs, guerra de guerrilles, sí? A vegades atemptats, i són conflictes que tendeixen a durades molt llargues. Afganistan és el clar exemple. Hi ha una frase que deien els guerrillers talibans a l'exèrcit americà, que els deien: vosaltres teniu els rellotges, nosaltres tenim el temps. La forma en què les societats, principalment asiàtiques, conceben les seves societats o el seu ser en un context determinat és radicalment diferent a la nostra concepció liberal de la realitat. Mireu què fa Israel per 100 rehens. Sí? Mireu quants palestins que ells consideren màrtirs van a morir per. Les xifres són escandalosament diferents. Mireu quants soldats americans han mort a Afganistan o a Iraq, que són 4.500. Mireu quants iraquians i afganesos han mort. Les xifres són completament dispars. Però un mort als Estats Units, a Israel, el valor que se li doni a la vida d'aquell individu és 10 vegades superior al que li donen la vida en determinats contextos a les altres societats. Sí? Els xinesos, principalment, tampoc es concebeixen com a individus com a tal. És a dir, sí, però ells formen part d'un col·lectiu que va molt més enllà. Formen part d'una concepció històrica d'un grup social de fa milers d'anys. I ells només són un petit punt en una gran cadena. Sí? Això fa que la seva capacitat de sacrificar-se per X raó, en aquest cas nacional política, sigui molt major. Mentre que les nostres societats liberals, el valor que li donem a la nostra vida i a la nostra persona fa que en aquests contextos siguin més vulnerables. Perquè ells ho donen tot. Sí? Perquè és pel col·lectiu. La guerra híbrida, com fica, usa tota mena de mitjans i procediments, ja sigui la força convencional o qualsevol altre mitjà irregular com la insurgència, el terrorisme, la migració, els recursos naturals, etc. Ara s'ha parlat molt de la paraula guerra híbrida. Jo recordeu, no sé si va ser abans de la guerra d'Ucraïna, crec que sí, que a Bielorússia van aparèixer 200 afganesos que havien portat el govern rus a Minsk i volien creuar la frontera amb Polònia. Dius, què està passant aquí? Clar, això és l'arma que representa la migració en societats tan conservadores com la polonesa. Això va ser un trasbals màxim. Sí? Tota arma política o que pot interferir en una societat afecta. La Unió Europea ja concebeix que estem en guerra híbrida. Les interferències que pot provocar Rússia a Estats Units a nivell electoral, això és guerra híbrida, perquè estàs atacant directament a l'adversari polític, en aquest cas desestabilitzant el seu règim democràtic o atacant el consens social. Perquè com major polarització, menys capacitat de reacció i resposta davant de qualsevol tipus d'esdeveniment tant sigui nacional com internacional, ets més vulnerable. No hi ha una comunitat darrere que respaldi X problema. Això és les armes de la guerra híbrida, principalment. I després està també, òbviament, el terrorisme, que al final, ara dic guerra híbrida, però guerra simètrica, guerra híbrida, proxy wars, que ara ho diré, la major es van entrellaçant. És molt difícil categoritzar un cas únic. Perquè les proxy wars, que al final totes les guerres també, des del meu punt de vista, són proxy wars, és la interferència estrangera en un conflicte, la guerra civil. La guerra civil, li diem guerra civil espanyola, però la guerra civil estava en els interessos de la Unió Soviètica darrere, de l'Alemanya nazi i de l'Itàlia feixista. Bueno, és una guerra només entre espanyols? Jo crec que no, perquè és una guerra internacional. Tots juguen el seu paper. Actualment és el mateix. La guerra freda, tots els conflictes són proxy wars. Quan els Estats Units dona suport a Angola, qui dona suport a la insurgència angolenya? La Unió Soviètica i Che Guevara, en aquest cas concret. I així en tots els conflictes. Afganistan, els talibans. Quan el Partit Comunista Afganès demana ajuda a la URSS, la URSS envia les tropes. I qui dona suport als talibans? Estats Units. No? I quan els talibans accedeixen al poder, es genera la mateixa dinàmica. I al final, tots els estats juguen i intervenen. Això fa que els conflictes no siguin aïllats, com podia ser fa 300 anys. Hi ha els interessos, perquè vivim, i això és el més important, en un món globalitzat. Globalitzat. Tots som dependents de tots. I això potser genera cert equilibri i que no ens matem com podríem fer-ho. Perquè com Espanya no té la capacitat de crear microchips, ens interessa que hi hagi pau a Taiwan i a Xina. Per tant, diplomàticament ho intentarem tot perquè hi hagi pau. La ONU ja no ho fa. Llavors són els estats els que juguen aquest això. A mi la que més perillosa i més respecte em fa és la Guerra Santa, la Jihad. Com he dit abans, la concepció que tenim nosaltres de la nostra realitat i de nosaltres mateixos no és la mateixa que podem tindre en altres regions del món. Sí? Fico Guerra Santa perquè és l'elevació de la teva persona per un bé major que a més tens la recompensa del cel. Llavors, com més infidels matis, millor. Ara he dit jihadistes, però fa mil anys eren els cristians els que anaven a exterminar musulmans i jueus a Palestina. Sí? La Guerra Santa també, a més, canviem de nom, que és quan eleves el conflicte a guerra ètnica. Aquesta és la, per a mi, juntament amb Guerra Santa en determinats contextos, la més perillosa de totes. Quan tu concebeixes que el teu enemic no és un ésser humà que no es mereix viure, sí? I això succeeix en la major part dels conflictes, però en conflictes com el d'Ucraïna, que si veieu els documentals o veieu que diuen les declaracions dels soldats, se deshumanitza l'adversari. I si a més li sumes tota una carga simbòlica de que si tu ets, és a dir, si el teu grup ètnic no guanya, sereu exterminats, portes la guerra a una dimensió que és la Segona Guerra Mundial al front oriental. O els soviètics o els germànics. No pot quedar ningú. Sí? I quan eleves la guerra a un conflicte ètnic, estàs obrint la porta, de fet l'obres, per als genocidis, les deportacions massives i un increment de la mortalitat que arriba a unes xifres desorbitades. Sí? Quan se genera una guerra, és molt difícil contenir la ira social. Però si el mateix estat la impulsa, com és el cas de l'Alemanya nazi a la Segona Guerra Mundial, per què tu has de salvar un soviètic presoner? Si l'estat t'està dient que el matis. I després els soviètics faran el mateix. I vas escalant, vas escalant, vas escalant, vas escalant, i ho portes a un nivell ja racial, que si a més li sumes el factor religiós, és ja l'extermini màxim, que desemboca a una guerra total. Guerra total és el que va pronunciar en Goebbels en 1943, després de Stalingrad. Va dir, hem perdut l'hotel de Stalingrad. La guerra anirà al màxim. O no quedarà ningú de nosaltres, o no quedarà ningú de vosaltres. Al final van perdre. Sí? Però van escalar aquest punt de conflicte, per això es diu que la Segona Guerra Mundial és el més destructiu, perquè a nivell percentual ho va arrasar tot. Perquè és una guerra total. Jo sempre he pensat, és a dir, soc crític amb el que diré ara també, no penseu que soc dogmàtic, Però si actualment no ens hem salvat, ai, no ens hem destruït, és una imatge molt maca, però que crec que il·lustra perfectament el que és la fi de la humanitat com a tal. El fet de que es generés, es creés les bombes nuclears han fet que els conflictes s'externalitzin. Les grans superpotències es mantenen al marge, observen, Rússia ara no, perquè està en guerra, però més o menys. Fins ara miraven i es pegaven els altres. I ells, les seves economies, anaven bé perquè tenen armes, donen armament aquí, tot funciona prou bé. Però si no es destruïen mútuament, que ho haguéssim fet, si no fos per això, és per les armes nuclears. Són dissuasòries, però al mateix temps generen un problema. Perquè si un estat té una arma nuclear, la pot fer servir. Israel actualment ha bombardejat Gaza i la quantitat de bombes que ha tirat equivalen, o ja, no, crec que sí, superaven ja de bastant, a l'equivalent a la bomba nuclear d'Hiroshima i Nagasaki, en quantitat de TNT que ha explotat a Gaza. Mireu les imatges de Gaza. Les bombes nuclears actuals són 20 vegades superiors a la d'Hiroshima i Nagasaki, si no més. Claro, aquest canvi de paradigma que generen les bombes nuclears ho canvia tot. Canvia tot. Per això quan Iran no se li vol donar el programa nuclear és perquè si Iran entra al club de les armes nuclears, sent un règim amb les característiques polítiques i econòmiques que té, doncs pot generar un problema. Perquè pot anar de tu a tu amb la resta. I ara els russos estan aplicant la doctrina de la destrucció mútua. Estan fent proves ja nuclears, estan accedint al seu programa, estan donant tecnologia nuclear als seus aliats com a contrapartida per rebre suport a la guerra d'Ucraïna, i això incrementa que com més gent té l'arma nuclear, més difícil és poder controlar que ningú la tiri. Sí? Bé, com he dit abans, tot això que us he explicat no és una conclusió, és un punt de partida. Vull que marxeu a casa sabent que demà no s'acaba el món. Pot acabar algun dia, però passeu-vos-ho bé, de veritat, sigueu feliços malgrat tot.
Molt bona tarda a tothom. Si hi ha alguna consulta...
Hola, bona tarda. Molt agraït per la conferència. Anant a l'Àfrica, que és l'últim que hem tocat, l'Àfrica la van colonitzar els europeus, la Unió Europea, perquè ens entenguem. Ara ens en anem i entren els altres. Els europeus no pintem res i estem esperant que els Estats Units ens ho arregli. Nosaltres no fem res. Quin és el porvenir d'Europa a l'Àfrica? I en cas de guerra, què pintem els europeus?
Que la última és?
Què pintem els europeus en una guerra?
A veure, Europa està, no està en les seves millors hores. Tenim un problema greu d'unitat política i d'acció internacional, també provocat pel rebuig de certs estats, no culpo ningú, parèntesi França, que van votar en contra de la Constitució Europea i que es fiqués un exèrcit comú. Per exemple, això et resta capacitat d'actuació en determinats llocs. Està clar que si guanya aquesta nit Donald Trump, les nostres relacions amb Estats Units, que és el nostre garant de la protecció, canviaran. I això, ara mateix som com una espècie de... Som el germà petitet. Un germà petitet que no ha madurat, no és major d'edat, i el seu germà gran, que és el fuerte de classe, li dirà, espavilat. Llavors és quan haurem de prendre decisions sèries. I si la Unió Europea no és capaç de replantejar-se en si mateixa i adoptar una posició clara i ferma, pot agradar més o menys, però una línia i un cert consens entre tots, no anem a cap lloc. Som el mercat comú més gran del món. Demogràficament som 500 milions. Històricament no fa falta dir quin paper hem tingut. Bueno, s'ha de fer una autocrítica del que s'ha aplicat i s'ha fet, i ara estem en un context totalment radicalment diferent, i ens hem de plantejar doncs, com jugar en aquest món. Si ara hi hagués un conflicte allà a Àfrica, el més probable és que ens ho miréssim aterrats i no participaríem, perquè si participéssim és entrar directe al conflicte. Jo sempre aboco per una major integració, o si no una integració almenys que a política internacional hi hagi una major entesa, perquè no pot ser que França hi vagi per lliure, Alemanya vagi per lliure, Itàlia vagi per lliure, en contra dels interessos d'Espanya, per exemple, amb el tema del gas i Algèria, Grècia vagi per lliure, i dius, però aquí, què estan fent? Que... Clar, és que en contextos de gran polarització, és a dir, les eleccions europees són un camp de batalla, guerra híbrida, com he dit abans, que juguen tots els estats del món. I si en aquest cas a Rússia li interessa que les posicions de partits afins a Orbán siguin més forts, generant tot un caldo de cultiu, sobretot a les xarxes socials, favorable a això. Perquè com més polaritzes i més als extrems portes tot el ventall polític, menys capacitat d'entesa i de diàleg hi ha entre les institucions. Llavors, bé, si no, per la meva resposta és, si no hi ha integració, no pintem res. I ara mateix no som actors, som camp de batalla. I si abans Europa era el que estava darrere de les fitxes d'escacs movent, ara Europa és una fitxa del tauler. I a mi això personalment no m'agrada, perquè deixem de ser subjectes i actors, de ser actors a ser subjectes i objectes. I això té un impacte en la nostra qualitat de vida i a les futures generacions, ja ni te digo. Potser és una visió molt darwiniana. Tampoc estic dient que perquè nosaltres estiguem superbé ells han d'estar supermalament. Però sí que hem de ser conscients que ningú ens vindrà a defensar, ningú ens vindrà a salvar, sinó que ens hem de salvar nosaltres mateixos. I això passa per mi des d'una major integració europea. Perquè si agafeu un mapa del món... Ah, s'ha tancat. Bueno. Si agafeu un mapa del món, Espanya, és així. Quants cops és Mèxic les dimensions d'Espanya? 4 o 5? Sí? Nigèria és 3 o 4 vegades, 5 o 6 vegades Espanya. El Congo és tot Europa. Un estat. El dia que el Congo es fiqui les piles, què li has de dir? I a més són pobres energèticament, menys amb renovables, que aquí a Espanya t'hi ha tocat la loteria. Però ens fiquem les piles ja o serem subjectes passius? Ja ha acabat.
Hi ha alguna altra consulta? Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda. Moltes gràcies.